serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que Novak Djokovic ha guanyat el seu 7è Wimbledon. S'ha imposat Kyrgios a la final en 4 sets, 4-6, 6-3, 6-4 i 7-6. L'Australia ha guanyat el primer set, ha fet una mica de show i el Serbi ha reaccionat per sumar el seu 21è gran slam. Djokovic es queda només un gran slam de Rafa Nadal. A l'Eurocopa femenina s'acaba de jugar el França 5, Itàlia 1. A la tarda s'ha jugat el Bèlgica 1, Islàndia 1. L'Eurocopa absoluta acaba de començar. La sub-19 va acabar ahir amb victòria de la selecció espanyola a la final amb un gol al descompte de la Júlia Bartel, que és una terrassenca que juga al Barça i que avui ha passat pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Al Tour hi ha hagut muntanya, però avui no ha estat tan emocionant com, per exemple, la del divendres. La victòria en solitari per a luxemburguès Bob Jungels per davant de Jonathan Castroviejo i de Carlos Verona. Pogacar avui ha sprintat i encara ha sumat 3 segons respecte a la majoria de favorits, no respecte al danès Vingegaard, que va segon a la general a 39 segons de Pogacar i sembla l'únic que li pot fer ombra. Avui s'ha acabat el Giro femení, que és la prova ciclista més important per al pilot femení. L'ha guanyat la neerlandesa del Movistar Van Bleuten, que ja han sumat 3 de giros. Meritori podi al Giro per la mallorquina Mavi Garcia. Hi ha hagut Fórmula 1 a Àustria i a casa del Red Bull ha guanyat el Ferrari de Leclerc. Segon, Verstappen, amb Red Bull. Tercer, Hamilton. Carlos Sainz ha hagut d'abandonar per una trencadissa de motor al tram final de la cursa quan anava segon. Al Mundial, Verstappen i el seu Red Bull continuen líders, tenen 37 punts de marge sobre Leclerc. Al Barça estem encara a l'espera que es faci oficial la renovació de Dembélé. No serà aquest diumenge. Vaja, en principi no ha de ser aquest diumenge. I també pendents de la sortida de Trincao a l'Sporting de Portugal. Demà dilluns s'incorporen els internacionals. Són 9 jugadors més per Xavi per preparar la temporada. Demà comença la pretemporada al Girona. Avui fa 3 setmanes, només 3 setmanes que va aconseguir l'ascens. Jordi Calavera, rescindit i contracta amb el Girona, marxa al Lugo. Quique Cárcel té molta feina encara per perfilar la plantilla de primera. L'Espanyol, el més important que ha passat aquest cap de setmana és que Sergi Darder ha recollit el trofeu Jarque de Catalunya Ràdio i que amb el Clubes i companyia va dir que està obert i té ganes de ser capità de l'Espanyol. I avui el Tot Gira ha donat el premi al gol Cubala, el gol més bonic de l'any, de la temporada. El gol Cubala, trofeu que es va inventar abans que el Puskas de la FIFA, per exemple. El Cubala de la temporada 2021-22 és per Pedri i el seu gol al camp del Galatasaray, aquell que a base de fintes i que gairebé sense tocar la pilota va enviar 2 defenses a terra i va definir amb el porter venut. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a la nit per recollir el cap de setmana esportiu, edició del diumenge 10 de juliol, penúltima de la temporada. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A Terrassa, aquesta nit, en aquests moments s'està jugant el partit de vuitens de final de la Copa del Món femenina d'hoquei herba, jugant a Espanya i la Índia. I a Terrassa aquest partit l'està seguint l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
Hola, companys. Hola, Xavi.
Estem ja a la recta final del partit.
Molt recte i molt final. Queden 43 segons. Xavi acaba de marcar la selecció espanyola. Recordem que aquí s'hi juguen passar quarts. I acaba de marcar una jugadora que és del Polo, la Marta Segú, en un partit avorridíssim, en un partit on Espanya ha sigut una mica millor i on es farà justícia si això acaba així. Queden 27 segons pel final. A Terrassa, les retes tics es veuen ja als quarts de final.
Espanya 1, la Índia 0. Ernest, tenia la sensació que la selecció espanyola a Terrassa havia de ser una mica més superior a la Índia del que està sent.
Jo també, però pel que he vist a la preparació, Índia és una selecció que ha anat a més, molt jove i amb molt talent. Tenen la millor jugadora del món, almenys en l'últim Mundial. Van ser quartes als Jocs Olímpics i ara mateix acaba aquest partit de quarts de final entre Índia i la Red Sticks, i dimecres Austràlia s'enfrontarà a Espanya en un partit que ha de ser el passaport per la semifinal. S'abracen les jugadores d'Adrian Locke al mig del camp. Ha tocat patir a l'equip espanyol, però finalment aquest gol de Marta Segú, la jugadora del Polo, quan quedaven 3 minuts 20 segons, dona el passaport per aquests quarts de final.
Contra Austràlia dimecres, dius?
Sí, exactament.
I podem fer algun tipus de pronòstic?
No, no ho sé, perquè jo crec que estarà molt al 50. Espanya juga a casa, Austràlia potser està una miqueta millor, però de les que li podia tocar, digue-li Argentina, digue-li Holanda, Austràlia potser és la que dona una mica més d'opcions a la selecció espanyola. Austràlia no ha hagut de jugar aquest crossover, que en diuen, és a dir, aquesta fase que ha hagut de jugar Espanya.
Directament, sí, sí.
Ara, i per tant són un pèl superiors, però el factor camp doncs ha de equilibrar una mica les coses.
Ja envien a Terrassa, oi, aquests dies? I avui també.
Sí, avui han intentat omplir el camp, no ho han aconseguit, han regalat entrades als nanos joves que venien amb una samarreta de l'Egara, del Terrassa, del que sigui. No han omplert, però tot i així l'entrada ha sigut bona, eh? Unes 5.000 persones, segons l'organització, n'hi caben 8.000, per tant, doncs, bon ambient d'hoquei.
Molt bé, Ernest, gràcies, bona nit.
Bona nit.
La selecció espanyola d'hoquei herba, selecció espanyola femenina d'hoquei herba, que ha guanyat 1-0 la Índia als vuitens de final de la Copa del Món, que s'està disputant entre Terrassa i Amsterdam. Semifinals i final serà íntegrament a Terrassa. Dimecres, partit de quarts de final, més difícil contra Austràlia, però la selecció espanyola plena de catalanes, amb la Marta Segú, per exemple, que ha fet el gol de la victòria contra la Índia aquesta nit, fa només uns instants, que tindrà la possibilitat de lluitar per passar a semifinals. Avui a Alemanya s'ha disputat la segona volta el Gran Premi d'Alemanya del Mundial de Trial. Ha guanyat el de sempre Toni Bou per davant de Graterola i de Busto. El Mundial, Toni Bou és líder amb 23 punts més que Busto. I en bàsquet s'ha fet oficial el fitxatge de Dante Exum, fins ara al Barça, pel Partizan de Belgrat. No marxarà a NBA, però no continuarà al Barça la pròxima temporada. El Barça, que és a prop de tancar el fitxatge del serbi Kalinic, després de tancar un acord amb el València pels seus drets a la CB. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que sentir la ràdio sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Tres preguntes per començar. Dembélé, tenim notícies d'última hora, signa la renovació?
No ha signat, però acaba d'arribar a Barcelona.
Acaba d'arribar a Barcelona.
No fa ni 20 minuts. Imatges que ens arriben a través dels companys de La Sexta, Marc Fuster, el seu compte de Twitter, la imatge de Dembélé arribant a l'aeroport del Prat. Allà l'esperava seguretat del Barça, membres de seguretat del Barça.
L'esperava seguretat del Barça. Això, home, tampoc el deixaran tirat, però clar, Dembélé, recordem ara mateix, no té contracte amb el Barça. El Barça tampoc no estaria obligat a oferir-li aquest servei d'acompanyament quan arriba a Barcelona a la terminal, és de vols privats, oi?
Sí, sí, sí. Arribat, l'esperava membres de seguretat del Barça. Sabem que Dembélé ha dit que sí, que vol renovar. El Barça també ha dit que sí, que vol que Dembélé continuï. Només falta que signin aquest nou contracte.
Ara en parlem més de Dembélé. De Trincau tenim alguna última hora que ja el col·loqui de manera definitiva a l'Sporting de Portugal?
Encara no.
Encara no. I sobre Rafinha, què podem dir?
Doncs que està a Leeds, no a Austràlia, amb el seu equip, amb el Leeds, no ha anat a la gira, i que el Barça confia en poder tancar el fitxatge aquesta mateixa setmana.
Qüestió de dies, eh?
Sí, sí.
Ara aprofundirem més amb el Roger Arbusà sobre aquests temes del mercat blaugrana, amb Dembélé a Barcelona, acabat d'aterrar a Barcelona, a l'espera que en qüestió d'hores es faci oficial la seva renovació per dues temporades. Però abans, Roger, demà s'hi afegeixen nous jugadors a la pretemporada del Barça de Xavi Hernández. Qui són?
Els internacionals Busquets, Jordi Alba, Gavi, Eric, Ferran, Frenkie de Jong, Memphis, Braithwaite i Araujo.
El dimecres hi ha partit a Olot.
Sí.
De pretemporada.
El primer.
És el primer partit de pretemporada. Els internacionals encara no jugaran.
Molt difícil. Ens diuen que molt complicat. Veurem si que si... I Christensen, és dubte, que sí que s'ha entrenat, però Christensen encara no. I veurem qui més pot jugar, perquè Piqué també és dubte, encara no s'ha entrenat amb el grup. I bé, hi haurà cares noves i cares interessants per veure en aquesta pretemporada i en aquest primer partit.
Ens ho sabem si podrà jugar. Sembla que s'entrenen en prou bones condicions.
En principi, sí.
Piqué no, eh? Piqué encara no...
No té pinta, no.
Saps què farem? Farem una pausa, perquè Dembélé acaba d'arribar a Barcelona i ens hem de centrar en intentar esbrinar tot el que puguem sobre aquesta notícia, que jo crec que és significativa. No és transcendent, més o menys ja podíem donar per fet que Dembélé renovaria amb el Barça per dues temporades, però ja el situem a Barcelona i és qüestió de dies, potser d'hores, que es faci oficial la seva renovació, el nou contracte amb el Barça per dues temporades i s'incorpori ja a la pretemporada al costat de Xavi Hernández. Anem un moment a publicitat i tornem.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 99.311.99311 de la sèrie 43.
Uns altres quatre números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. I ara entrem al búnquer.
Vaig sentir la Mariona d'Eufòria no fa gaire un dia. A mi m'agrada molt la Mariona.
Jo crec que ho fa tot correcte.
A mi m'agrada, ja vaig parlar en aquest programa, que m'agrada lo normal. Coses normals. Mariona, una tia normal.
Bé, ai, no et sorprendrà?
Bueno, depèn, no saps? No, coneixes
no,
el
no,
privat.
No. I ara mateix estic aquí especulant i tants prejudicis que no em queben.
És que igual la convides a sopar. Un dia la convidarem a sopar.
El búnquer amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Cada nit a les 10 a Catalunya Ràdio i a YouTube.
Anirem a sopar. Crec que aquesta és una bogeria.
Tu i jo...
La Mariona.
Anem a sopar. A veure què passa.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un plan. Sóc impulsiva, però tant se val. Conec un lloc preciós per aquí al voltant.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, Roger Busà, Dembélé a Barcelona.
Ha arribat a Barcelona fa 20 minuts. Imatges que ens arriben gràcies als companys de La Sexta. Veiem el vídeo. Ha arribat, per cert, carregat de bosses i de maletes.
Per quedar-s'hi uns dies, sí. Uns mesos i un parell d'anys, potser.
No ha fet declaracions i aquesta arribada a Barcelona doncs, pot indicar que estem molt a prop que es faci oficial i que renovi amb el Barça.
Les imatges són de La Sexta, m'has dit.
Sí.
Del Marc Fuster.
Sí, de 3 Media.
Has vist si al costat d'Ousmane Dembélé hi havia Sissoko?
No hi és, almenys no el veig. No.
No hi és, potser l'ha despatxat.
Potser sí.
Potser sí, perquè veiem com ha negociat els últims mesos per ell, però,
podria ser,
però
sí.
Vaja. A les últimes hores, ahir, Roger, des del club no descartaven que es fes oficial a la jornada de dissabte aquesta renovació de dues temporades, aquest nou contracte de dues temporades de Dembélé. Què ha estat passant des de divendres, que el Mundo Deportivo, recordo, durant el Tot Costa ja es va fer ressò gairebé d'un acord definitiu. Ahir, des del club,
no descartaven l'anunci oficial pel mateix dissabte. Ha passat el dissabte, ha passat el diumenge. Els timings en futbol i amb el Barça, bé, doncs no sempre es compleixen. Què ha passat? Després és un resum.
Doncs ha passat que hi ha acord entre Dembélé i el Barça. Dembélé finalment ha dit sí a l'última oferta de renovació del Barça. El Barça també ha dit que sí, perquè faltava que l'àrea esportiva donés el seu vistiplau, que tot quadrés perquè Dembélé continués al Barça. Només faltaven i falten, de fet, petits detalls perquè Dembélé acabi signant el contracte.
Sí, com que sigui a Barcelona, que acaba de fer
sí,
la seva arribada.
Sí, sí, sí. I això, i és del Barça, i ens deien que podria ser ahir l'anunci. Era tan imminent, o és tan imminent, que es podia fer oficial fins i tot ahir. Recordem, firmarà per dues temporades, fins al 2024, amb aquesta rebaixa de sou, amb aquest 40% de rebaixa de sou, que és l'última oferta del Barça que al final el francès ha acabat acceptant.
Sònia.
Hola, bona nit.
Ara sí que la veus feta, la renovació amb Dembélé a Barcelona, o tenint en compte el personatge, tot el que
esperem
ha passat...
Esperem que signi,
no?
Esperem que signi. Vaja, la dono bastant per feta, però és que en el cas Dembélé hem tingut tants girs de guions de guió inesperats que en aquest cas jo crec que més que mai hem d'esperar l'oficialitat per donar-la per feta. Però vaja, si ell és a Barcelona, si durant tot el cap de setmana el club estava pendent fins i tot de poder-ho anunciar, crec que aquesta hora... Vaja, crec que no passarà res estrany. Vull pensar que no passarà res estrany.
Algú, Uri, Jordi, Ricard, el mateix Roger, veieu que aquesta arribada aquesta nit, fa uns minuts, de Ousmane Dembélé a Barcelona, ja és l'últim senyal inequívoc que acabarà continuant el Barça?
Oi, m'estranyaria molt que no continués. Demà comencen a entrenar els internacionals, arriba aquesta nit, tant el Mundo Deportivo com després l'Esport també van dir que renovaria, per tant, jo no per fet que signarà.
Fixeu-vos com és la cosa el personatge surrealista que arriba, un tio arriba a les 11 de la nit carregat de maletes el dia abans de tornar als entrenaments i ens plantegem si pot ser que no firmi. O sigui...
Però i demà no torna als entrenaments, eh?
Ja.
Bé, podria tornar-hi, no, sí.
Podria, si firma, sí.
Ah, exacte, però vaja, que no... La qüestió no és que torni per entrenar-se demà, que això...
Hi havia gent del club esperant-lo, per tant... Amb un jugador que no és teu, no va gent del club esperar-lo.
No sempre.
Se suposa. Bé, no haurien.
Bé, a Messi el van anar a buscar quan no tenia contracte, en aquelles setmanes que semblava que l'havia signat.
Sempre que posar la mateixa frase Messi i Dembélé sempre em provoca una urticària incontrolada.
Sí, però estem parlant de temes logístics del club.
Ja,
no, però clar, el guió és cert que és l'habitual quan arriba un jugador que ha de firmar. Poseu-vos cas de que si és Christensen, doncs hi ha gent de seguretat del club que el va buscar abans de que sigui jugador del Barça.
Sí, sí.
Per tant, el guió és el mateix, però clar,
però el guió és el mateix que Messi fa un any, Sonia, que deia,
sí, també per això.
És un altre indici, senyal que això està fet.
És que hem centrat el Jordi Guion en la particularitat de Dembélé, però també hauríem de dir que com a club han passat coses també molt rares en l'últim any i que sempre ens ha de fer ser prudents, perquè després hi ha els marges salarials i si el podem incloure, com ho fem, tot plegat.
Sònia, han passat coses rares, però recordem que Dembélé firmarà un contracte que el desembre no acceptava. És a dir, el farol ha durat gairebé 7 mesos i s'ha acabat el bròquil. És a dir, si es queda, es quedaran les condicions del Barça, que jo sàpiga. Llevat que m'hagi perdut algun capítol.
Roger, les condicions són les que marca el club. 2 anys, reducció del 40% respecte al que cobrava. Que sembla que... No, o sigui, cobrarà uns dinerons,
L'equip no deia això per això, L'equip diu que cobrarà més del que diu el Barça.
En aquelles famoses declaracions de Mateu Alemany del gener, sí, recordareu que explicava que li havien presentat diverses ofertes i diverses opcions per aconseguir la seva continuïtat i que el jugador no havia respost, bé, i després tot el que explicava. Vull dir que el Barça li ha fet diverses ofertes, és una de les que el Barça li ha fet, no sabem quina. Ho dic per això dels 2 anys, que potser la que li feia de... Te'n recordes, Xavi, que ho vam explicar, que hi havia una opció d'una continuïtat d'un contracte més llarg, no sé si de 4 o 5 anys,
sí,
i després aquesta, que sembla que és la que farà finalment de 2 anys. I aquí no sabem si variaven les quantitats. Però vaja, en tot cas, sí que és cert que és... aquí, em sembla que aquí el Barça, aquesta part l'entenc, de com ha actuat el Barça, que és, jo no em moc d'aquesta xifra. o com a mínim no em moc gaire. Jo no sé si a l'última hora, però no em moc d'aquesta xifra. A mi que em costa, és a dir, ho podem veure com un triomf del Barça, correcte, perquè el Barça s'ha acabat sortint amb la seva. També és cert que el jugador ha decidit triar ell el moment en què l'acceptava.
Sí, i ha passada ha perjudicat el club durant 6 mesos perquè quan el Barça necessitava la rebaixa de sou en primera instància era el mercat d'hivern, però bé, és igual.
Uri, quan diu l'equip que cobrarà Dembélé menys, o sigui,
no, crec que 10 milions.
10 milions nets.
L'equip va publicar això.
Doncs això és el que està cobrant ara.
El Mir en 10 bruts. No recordo el que ha publicat.
10 bruts són 5... Jo tinc
entès que cobrarà 6 nets. 6 i mig. En el cas que siguin certes les xifres del Barça, que li pagarà el 40% del que cobrava ara,
sí.
Jo crec que és la millor demostració que les fitxes del Barça estan fora de mercat.
Totalment
desfasadíssimes. Sí, perquè vol dir que Dembélé no ha trobat cap club que li hagi volgut pagar el 40% del que ha cobrat aquest any.
O sigui, el 40% menys... Si jo no tinc mal entès i la informació és correcta, representa uns 6 milions d'euros nets. Nets. O sigui, són més de 12 bruts. Però és que estava cobrant 20 milions d'euros bruts. És una bestiesa. Ricard, tu com ho veus?
Jo veig que hauríem de tenir una conversa amb el senyor Sissoko aquest, que és el
home... Té una entrevista, clarament.
Home, jo és que de veritat, m'agradaria només escoltar-lo. I, o sigui, amb atenció i que m'expliqués una mica, bé, potser m'enganyaria, no? Però m'agradaria saber com ho ha valorat ell. Perquè Dembélé, ara pensava, no ha fet mai, no?, una roda de premsa o no me'n recordo.
No, va fer un comunicat, tot el que
hem sabut d'ell, diríem. Diríem.
No, jo crec que no, que mai.
Quan el van presentar, recordeu, si hi havia presentació, tu ja treballaves aquí a Arbusà, quan el van presentar a Dembélé, va ser aquell.
Crec que sí.
Anava a la uni, l'Arbusà.
No, va ser l'estiu del 2017.
Sí.
Fa 5 anys.
Sí, escolta, que anirem, els 2 anys de contracte, anirem a la 6a i 7a temporada de Dembélé, que pocs jugadors del Barça poden dir que han estat 7 anys al primer equip del Barça, o 6 fins i tot. Bé, una història que ara deia la Sònia, jo tampoc sé si és un triomf del Barça, el que sí que és una derrota del jugador absoluta, o sigui, que des del punt de vista...
Però fixa't...
Bé, jo diria del representant, no?
Però en principi la nòmina és del jugador, que és qui juga. Si la derrota és del representant, és del futbolista per tenir el representant que té. Perquè, clar, el representant no sortirà a jugar... O sigui, ell delega en el representant la gestió econòmica dels seus contractes.
Durant tots aquests mesos el Barça ha tingut la sensació que el futur de Dembélé no l'estava acabant de decidir Dembélé, sinó el seu representant.
I que en
la decisió final sorprenentment no pesava tant la decisió del jugador.
Però Sònia, tu creus que això és una victòria de Dembélé, tenir de representant
Sissoko? No, evidentment, però és que aquesta... Vull dir, això...
Doncs és una derrota del
jugador. Sí, evident. Però que això va viure amb Touré. Amb Touré, recordareu que Touré es volia quedar aquí, però també tenia una relació molt especial amb el seu representant, que va decidir moure'l a Manchester.
Però jo parlo de tot l'any que tenim, no del final. Uri, és veritat que els representants no fan miracles, però se podia haver estalviat un any de fer el ridícul al seu representat per acabar trobant-li un contracte pel 40% del que cobrava. És a dir, el peatge de tota l'aventura...
Bastant més sense jugar, el
gener. Que ha fet viure Sissoko. I vaig a Sissoko, com diu la Sònia, perquè com és un cas tan especial, no vaig al jugador, vaig al representant. Però, en el fons, el jugador és qui està representat per aquest senyor. O sigui, vull dir que podem fer totes les voltes que vulgueu i tot el malabarisme i funambulisme.
Jo crec que hagi fet el ridícul, però bueno...
No.
No, jo crec que no. Jo crec que com a representant ha fet que el seu jugador acabi contracte el 30 de juny i que acabi lliure...
I que cobri el 40% menys.
I que hagi estat sense jugar i hagi generat
tota aquesta mala imatge al club, perquè a qui xiula al Camp Nou, quan el va xiular, és a Dembélé, no el representant.
Bueno, o sigui... Però ells pensaven que trobarien algun equip, que no l'han trobat, perquè com dic, a vegades els representants no fan miracles.
Però hi ha un jugador que
en els últims 5 anys s'ha lesionat 15 vegades i ha jugat el 20% de partits i vol cobrar una milionada, els clubs no estan disposats a pagar. És com si diguéssim que el representant d'un Titi és molt dolent.
No és el mateix, això ho has dit tu. El que jo dic és que
si tens tot això que dius tu, que tens tota la raó, protegeix el teu representant. A mi no m'agradaria tenir un representant que m'exposés per després acabar al mateix lloc d'origen. Li hauria dit, per què em fas fer aquesta carrera?
Tio, jo el que sí que m'ho deixo amb tu, Ricard, és que el peatge que paga Dembélé per aquesta renovació és molt car.
Això em
refereixo. Efectivament la seva imatge cara a l'aficionat està molt perjudicada.
Molt.
Si ell després aconsegueix rendir amb regularitat...
Al Camp Nou, d'un dia per l'altre, l'aplaudirà o el xiularà, i això ja ho sabem.
Mm.
Però
és igual, però sempre estarà sota sospita. Això
clar, i la imatge de Dembélé li ha generat el representant. Jo crec, vaja, jo a mi no m'hauria agradat tenir un representant que dirigís aquest últim any de contracte d'aquesta manera.
Però és que Dembélé...
Té raó en això, però és que hi ha moltes maneres de fer el camí.
Dembélé escull qui és el seu representant. A veure, futbolísticament, deixem-nos de representants. Futbolísticament, això és una bona notícia pel Barça o no, que continuï Dembélé? És a Barça. Barcelona, la renovació, el nou contracte és a punt de fer-se oficial, dues temporades. Bo per al Barça, Uri.
Si ve Rafinha, jo no l'he renovat.
Sònia.
Renovant ell no entenc molt per què van a buscar Rafinha. Però...
Ara parlarem de Rafinha.
Futbolísticament, exclusivament, jo crec que si Xavi està content vol dir que és una bona notícia pel Barça.
Costa.
Igual que la Sònia, si acabes fitxant Rafinha, jo no ho entenc.
I jo, igual que l'Oriol, si fitxes Rafinha, no cal que es continuï Dembélé.
Arbusato, com ho veus?
Si Xavi diu que són compatibles, doncs...
És bé, també ho eren Adama i... És que no en sobren. Adama i Dembélé van estar en el mateix...
Clar, però la pasta...
El nivell d'Adama i Dembélé són diferents.
El que vull dir és que tenies dos extrems.
Quan
parlem de compatibles, el que jo vull dir és que no m'imagino el Barça amb Rafinha i Dembélé a l'11 titular.
Clar.
A vegades parlem de compatibilitat, una cosa és compatibilitat en un 11 i una altra és compatibilitat en una plantilla. Tenir dos extrems quan en vols tenir un al camp a l'11 és absolutament bo.
Futbolísticament jo considero que és molt bon jugador, però jo, per a mi aquests 5 anys de Dembélé al Barça... A mi no em sortiria de premiar-los.
No hi ha molts extrems, Xavi vol jugar amb extrems. A mi em sembla una bona notícia. Està connectat l'Àlex Dalmas? Està connectat l'Àlex Dalmas. Àlex!
Bona nit, què tal? Com esteu?
És bo o dolent que Dembélé renovi pel Barça?
Si anem a... Com que la teva pregunta era futbolísticament, per mi
sí,
és bo.
Per tu és
per
bo,
mi és bo, i jo entenc el que estaven comentant el Ricard, l'Oriol, la Sònia, tots plegats, el Jordi. Jo sí els veig compatibles, i és un escenari molt concret, però en el cas de que Xavi... Primer de tot perquè la competència farà sumar i perquè aquí hem de veure si sobra algú més. Per tant, entenc que Memphis aquí passaria a tenir un rol molt secundari. Però en el cas de que Xavi vulgui jugar amb amplitud total i amb, diguéssim, amb cames naturals per les dues bandes, crec que Rafinha i Dembélé poden jugar, només en aquest context, és veritat. Però, yes.
Però això, Àlex, ha passat poquíssim. Ha passat en situacions d'emergència només, en què, i la veritat és que a més no ens ha anat gaire bé, llevat d'alguna excepció. Jo ho dic per això, a mi m'encantaria pensar que jugarem amb dos extrems tan extrems, però és que no ho veig, i com que l'equip té milions de necessitats i mai millor dit en altres posicions, abocar-los tots en una mateixa posició, o en dues, si tens raó tu, a mi em sembla agosarat, però escolta, jo no porto la clau de la caixa.
Arbu, el tema Rafinha, aquest extrem brasiler del Leeds, on és Rafinha en aquests moments?
Ara mateix a Leeds, Anglaterra, sí, perquè no ha anat amb el seu equip a Austràlia, el seu equip està fent una gira, doncs no hi ha anat.
Això és significatiu.
S'ha quedat per resoldre el seu futur, tot i que s'està entrenant a les instal·lacions del Leeds, i com dèiem, el Barça l'espera aquesta setmana, ja saps que... com deies ara, els terminis en el món del futbol doncs no sempre són exactes i no sempre es compleixen, però el Barça té previst en tancar el fitxatge de Rafinha aquesta mateixa setmana.
Sí, que cobrarà menys que Dembélé, entenc, o no?
Que què, perdona?
Que cobrarà menys que Dembélé, entenc.
Segons tinc entès, no.
Cobrarà més Rafinha...
Si fa no fa el mateix, però pagaràs un traspàs...
Ja, però vull dir que estaran equilibrats, el seu salari.
Sí, jo no tinc malentès, si algú té una informació que sigui diferent, que la digui, Però a mi em fa l'efecte que l'escala salarial d'Embélé, Rafinha, Ansu, van més o menys al mateix punt, o punts molt similars. Ara, crec que la xifra de traspàs...
L'oferta són 50 més variables.
Sí, i acabarà 160, i a veure si hi ha variables també.
Per damunt d'aquí, perdoneu la ignorància, a l'escala salarial tindríem Lewandowski si ve, De Jong si es queda i
els capitans.
I els capitans, clar, sí, perdó.
Sí, senyor.
és que pensava que era un, vaja, un lloc molt, molt alt per Rafinha, que, vaja, Dembélé ja sabem què és, però és que Rafinha tampoc ha empatat amb ningú. Per ser...
I Pedri està per sota d'aquests tres, eh? De Rafinha, Ansu i Dembélé?
Diria que és la mateixa escala, Ansu i Pedri.
Escala, sí. Okay. Sí. A Gavi em sembla que li estàvem proposant una posició similar, per sota, però similar a la de Pedri i Ansu. Ricard, a tu Rafinha t'agrada, ho has dit més d'una vegada. O sigui, t'agrada més que Dembélé.
A mi sí. Falta veure'l en un equip gran i falta veure un escenari com el Camp Nou, aquesta capacitat que té Dembélé per aïllar-se del que sent al voltant, del que passa, si alguna cosa que jo crec que ha rescatat i ha salvat Dembélé és que ell el que hi ha al voltant no l'afecta. I en el cas de Rafinha no ho sabem, perquè ara, com deia el Jordi amb una frase molt contundent, però que l'entenc, vull dir que si Rafinha no ha, és que no ha trepitjat el Camp Nou, ni ha estat jugant en grans escenaris, ni en grans clubs amb la necessitat de ser diríem que definitiu o desequilibrant cada partit, no? I aquí aquest és el dubte, que al Camp Nou se'n passa molts futbolistes, però vaja, jo li recordo sempre a l'Uri que fa un any i mig o dos ens vam creuar alguns whatsapps sobre Rafinha, i a vegades
però el primer és el Ricard,
i el recupero i li envio, perquè jo Rafinha he de dir que el conec, perquè segurament
el Leeds de Bielsa,
sí. Perquè jo he vist tots els partits del Leeds de Bielsa i Rafinha ha jugat el 90% d'aquests partits, i per tant el tinc molt vist amb molta, diríem, continuïtat, amb molta freqüència, en molts escenaris. És veritat que és una manera de jugar molt concreta i que explotava el millor de Rafinha, i també és veritat que és un equip relativament petit al costat d'un Barça, i que hem de veure com és mentalment, que aquest és l'únic dubte que tinc.
Àlex Dalmas, tu dius que els veus compatibles per jugar a cama natural, però a mi Rafinha em fa la sensació que ha jugat més vegades obert a la dreta que no pas a l'esquerra.
Sí, moltes sí. Més. De fet, és la seva posició ideal,
Per anar cap a dins,
Sí, és aquest. Jo no l'he vist tant com el Ricard, però que la gent agafi consciència una mica de Marez, no? Aquest jugador que juga a cama canviada, molt elèctric, vertical, amb molta qualitat. Jo crec que, sincerament, jo crec que el Barça no hauria de deixar escapar l'opció de Rafinha, perquè és un extrem que té tantes coses diferents als extrems habituals que per al joc del Barça és ideal. És a dir, estem davant d'un jugador que, a part de ser desequilibrant, té un colpeig extraordinari, és un especialista en la pilota aturada, que ara mateix el Barça no en té, i després el que més m'agrada de Rafinha és que, a part de desequilibrar, treballa molt, treballa defensivament molt, és molt bon la recuperació i, per tant, és molt solidari. Crec, sincerament, que un jugador amb aquesta qualitat de 25 anys, després el Barça, òbviament, hauria intentat afinar el preu i treure un bon preu, però em sembla que és una oportunitat de mercat boníssima.
Clar, és que per mi aquesta és la clau. A mi Rafinha també em sembla un molt bon jugador. De fet, si parlem d'un davanter que porti gols, infinitament millor que Dembélé, perquè em sembla més golejador que extrem, en el sentit que té tendència, com dèieu, de sortir de la banda cap a dins a cama bona, i el que a mi em crida l'atenció és la seva efectivitat ofensiva. Però el problema és que aquesta història va començar amb 35 milions i anem per 60.
25, si baixava el Leeds havia la clàusula.
Exacte, sí, però recordo les primeres informacions, no comptaven amb que el Leeds baixés. Clar, i estem en 60, i quan dic, i segurament m'excedeixo una vegada més, que no ha empatat amb ningú, perquè aquest tio és internacional brasiler, vull dir que no és un pelacanyes, però jo no crec que en la situació del Barça et puguis acostar 60 milions. A partir d'aquí estic d'acord amb tots els judicis futbolístics que han fet el Ricard i l'Àlex, perquè a mi també m'agrada com a jugador, però és que l'equip està tan coix de tants llocs que jo no ho entenc, de veritat.
A mi em fa la sensació que ho hem d'entendre també perquè és el representant, parlant de representants de Rafinha.
60 milions.
Si no és Deco, el Barça no força tant la màquina. Viatgem al passat. Oriol, a quina data?
El primer que tinc, però he posat Rafinha en el buscador de WhatsApp,
sí, sí.
És del 8 de febrer.
Del 8 de febrer de quin any?
Del 21.
Del 21, o sigui, fa un any i mig. Missatge de WhatsApp del Ricard Torquemada a l'Oriol Torquemada sobre Ricard Torquemada a l'Oriol Domènech.
Aquest primer posa Rafinha del Leeds és molt bo.
Rafinha del Leeds és molt bo.
Al cap d'un mes em diu: soc molt pesat, però qui vulgui un extrem ha de fitxar Rafinha. Bestial, 24 anys. I el següent ja és el 15 d'octubre del 21, que em recorda ahir
dos gols de Rafinha contra Uruguai en el seu debut.
Quines converses.
I un emoji guinyant a l'ull.
Quines converses.
Has fet un informe de scouting i jo no sé si el tenen tan profunda a la secretaria tècnica del Barça, Ricard.
És que quan posi, pensa que tot ho tinc anotat, eh? Vull dir que quan no m'hi he posat, no m'hi he submergit en
tot. I tu anotes allà a l'iPad, és veritat.
A l'iPad aquell.
A vegades veu un partit al costat del Ricard i comença a fer anotacions a l'iPad. Dic...
Xavi, a l'iPad aquell tinc un aparat que és Leeds de Bielsa, i si vaig allà trobaré Rafinha. Passa que fins que no es faci el fitxatge no aprofundiré.
Mare meva. No,
i un WhatsApp després em diu que ha vist tots els partits de Leeds de la Premier.
Sí, sí, això.
De Leeds i del City.
He fet seguiment a la TDT l'últim any i mig.
Tots. I posa tots en majúscules. Tots.
És que no ho faig normalment, no ho faig. Veig només tots els del Barça, en aquest cas...
Tu què fas? Tots els del Barça? Perquè per obligació...
Sí, sí. No, i normalment no faig tots els de...
Els del Barça els veus dues vegades, normalment.
En el cas de Bielsa va bé, perquè com que la segona temporada el fan fora, normalment les trajectòries sé que són intenses.
Del Girona també, si no els veus tots, el 90%.
Sí, el Girona aquest any he de dir que ens hem quedat amb un 90%, però sí, el Girona també.
I algun altre equip fetitxe?
No.
No, ja, ja, ja en tens prou, eh?
Perquè no tenim temps, però aquestes converses amb el Ricard són... Ara he descobert una altra, que parlava de Calvin Phillips. Això,
sí, també?
El dia després de parlar de Rafinha.
De Bielsa, Calvin Phillips, un altre que tinc molt vist, clar.
Molt bé, molt bé. A veure, Arbusat, més noms de mercat. Sortides. Trincao està molt a prop de tancar la seva sortida. Traspassat, Traspassat a l'Sporting de Portugal.
Sí, tot i que al final la fórmula sembla que serà una cessió amb opció de compra obligatòria de 20 milions si assoleix un cert nombre de partits jugats, que en serien 15, això diu...
Només 15 partits.
Sí, falta veure els minuts, el minutatge, però les xifres serien 15 partits, sí. Això ho diuen a Portugal, mitjans portuguesos, que també diuen que...
I l'opció de compra obligatòria diuen si s'ha de fer efectiva abans o després de... Hi ha una data límit?
Diria que després.
Després de què?
Un cop s'acabi la temporada.
Un cop s'acabi la temporada, sí. O sigui, aquí es tracta de saber si entra abans del 30 de juny o no, perquè al Barça li interessaria... segurament, vaja, no sabem com anirà la temporada econòmicament, però normalment t'interessa abans de tancar exercicis sumar ingressos.
A Portugal diuen que el jugador ja és a Lisboa i que, de fet, demà ja podria signar el seu nou contracte.
Seria la segona sortida del Barça en aquestes primeres setmanes de mercat d'estiu.
Sí, tindríem fora Lenglet i Trincao, faltaria la resta, que no en són pocs, Umtiti, Mingueza i Neto, que els poso en pack perquè aquests dos jugadors ja tenen assumit que han de marxar i que marxaran.
Demà tornen els entrenaments aquests?
Sí. Sí, sí, tenen permís fins demà, sí. En el cas de Mingueza...
Neto ja es va presentar la setmana passada, ja ha estat tota la setmana entrenant quatre porters.
Sí, sí. En el cas de Mingueza hi ha l'opció del Monza, italià, que acaba d'ascendir a la sèrie A, però bé, en el cas de Mingueza i Neto tenen assolit que han de marxar, però no els hi corre pressa de moment.
El Monza ha pujat a la sèrie A?
Ha pujat, sí, sí.
El Monza és el Monza de Berlusconi.
Sí,
sí, sí.
I estan posant pasta a dojo.
I dos jugadors més que també han de sortir però que no tenim novetats són Riqui Puig i també Brett Hull.
Molt bé, molt bé. Amb tots aquests extrems, clar, Trincao i amb el rendiment que va tenir la seva primera i única temporada del Barça, era difícil pensar que Xavi confiés, no? Veient-lo aquests dies entrenant-se. Ningú no veia Trincao a la plantilla del Barça 22-23.
Crec que Xavi havia fet la tria sobre els extrems. I Trincao... oi que va jugar en pandèmia, no? No ha jugat amb el Camp Nou ple.
No.
Vull dir que el vaig veure un jugador que s'empetitia sense la pressió del Camp Nou, no? Sinó només amb la sensació del pes de la
samarreta, no?
Sí. Va tenir un momentet...
Va fer un gol al Camp del Betis...
Sí, em fa l'efecte a primers d'any, de l'única temporada que va ser aquí, que van quedar en alguns... ni titularitats, diria que Koeman li va donar minuts, però vaja, a mi m'ha semblat...
Anava a dir
que m'ha semblat sempre un jugador molt insuficient.
No, anava a dir que és també una de les víctimes del context del Barça, que és un jugador amb qualitat. Jo recordo que amb l'Oriol Domènech era bastant enamorat de Trincao.
Com passa abans d'arribar.
No, és veritat.
Jo l'havia vist la Braga i em semblava molt bon jugador.
Sí, sí. I recordo que és veritat que van fer, que confiava fins i tot que fes més titularitats que Dembélé. Però més enllà d'això...
Com s'està cobrant factures?
No, ho deia en el sentit que jo estic d'acord amb la visió que tenia l'Oriol de que era un jugador amb talent i amb qualitat. I que si el context del Barça n'hagués estat un altre, probablement, si tu entres en un equip que tot rutlla, és molt més fàcil que no notis aquella pressió que ell, evidentment, va notar perquè ho van veure tots.
Clar. Però fixa't als extrems que, jo diria, els últims 25 anys han arribat al Barça i que han caigut Simaos, Quaresma, Chirich, si vas més enrere, però en el cas de Simaos i Quaresma han estat futbolistes que han tingut una trajectòria llarga i bona. A bon nivell,
sí,
no?
Sí.
I en canvi també van ser víctimes, no sé si del context, del moment. El que vull dir és que el fet de l'extrem... jo crec que èxit o fracàs, no és molt difícil.
Correcte.
Que un extrem sigui capaç de tenir un rendiment gaire regular i per tant hi ha pocs extrems que sobreviuen, diríem, a les condicions específiques del que defineix el seu joc, i jo crec que en el cas de Trincau el podem afegir a la llista.
Que l'Oriol no pot ja frenar la resposta a la rèplica de la Sònia.
No, que jo també m'estic cobrant facturetes amb la Sònia, però jo sóc més elegant i ho estic fent via WhatsApp en privat.
Ja que hem entrat en la privacitat del Ricard Torquemada fa un any i mig, digue'l.
No, li he enviat una notícia que em va enviar el 27 diverses. De juny, que deia les 5 grans ofertes que tenia Dembélé. Això m'ha enviat la Sònia.
I jo li he reenviat la informació que han tret els companys de l'equip aquesta nit, on expliquen, és informació de l'equip, però, és a dir, d'aquí, de la mateixa manera que aquí nosaltres tenim la informació del Barça, que ens apunta que la fitxa de Dembélé serà un 40% més baixa, ells expliquen que, segons les seves informacions, té un sou base inferior a l'anterior contracte, però que a través del bonus acabaria cobrant una xifra similar a la que tenia abans, que serien uns 10 milions d'euros nets.
Home, sí, potser si el Barça guanya la Champions i tot, però clar...
Bé, ells parlen de bonus assequibles a l'equip, però...
No és
efectivament, aquí cadascú té... Probablement,
no
probablement la informació del Barça... és a dir, al Barça li convé explicar que ha acceptat una gran rebaixa, i també al representant del jugador li deu convenir explicar que no, que pràcticament és el mateix que cobràvem.
Àlex Dalmas, estàs preparat per obrir el teu club?
I tant, i tant.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
Futbol Club Dalmas, amb l'Àlex Dalmas. Àlex, a quin jugador tens més ganes de veure aquest dimecres en l'Olot Barça a les 7 de la tarda? El farem al tot costa amb la Sònia Gelmà i el Jordi Costa. Ah, no, que són de vacances. El farem al tot costa igualment.
M'ha fet un salt al cor.
Amb el Salmurri a Olot i el Sergi Andreu i companyia als estudis de Diagonal 614.
A quina hora és, Xavi?
A les 7 ens entra perfecte. I és estrena del Barça en la pretemporada. Quin jugador tens més ganes de veure, Àlex, en aquest Barça, en el primer partit?
Home, si parlem de jugador, els nous, i per sobre dels nous et diria que Pablo Torre.
Pablo Torre, Et ve molt de gust. La resta, a quin jugador voldríeu veure o tenir més ganes, us fa més il·lusió, més curiositat?
Jo igual que ell, el Pablo Torre, perquè tothom en parla molt bé... Jo no l'he vist jugar mai i, per tant, en tinc moltes ganes. Mira, dijous passat vaig estar dinant amb el Julio Salinas, que s'ho germà el Patxi, ha sigut entrenador del filial de l'Atlètic aquesta temporada, i també diu que li parla...
Perquè es va enfrontar contra el Racing.
Correcte. I que també és un fenomen.
Sònia.
Jo qualsevol dels nous, perquè és cert que... Jo a Pablo Torre no l'he vist mai, per tant, ve de gust. A que sí, l'he vist tampoc, que també em serveix. I a Christensen és cert que l'he vist una mica més al Chelsea, però que quan canvies d'equip... Sempre és interessant veure com s'adapta, com si realment és la sensació que tenies d'ell, per tant, a qualsevol dels nous.
És probable que Christensen no jugui el dimecres.
Segurament no, perquè encara no s'ha entrenat, el que dèiem, que sí, potser sí,
que
però
sí, poquet,
Christensen,
no?
Sí, Christensen més difícil encara.
Costa.
Bé, jo... Ah, sí.
Perdona, Ricard.
No, fes bé, Ricard. No, que jo volia afegir, quan parlàvem dels nous eren aquests, no? Algun repescat que per veure si...
Pjanic.
Mira, per exemple, no sé, Xavi, que ja entenc que no deu comptar amb Pjanic, però no sé si el farà servir com a interior, com a migcentre, si pot jugar com a migcentre i si Busquets no té un segon migcentre, doncs si no el pots col·locar te'l pots quedar per tenir segons quins minuts de qualitat, o de poca qualitat, no sé, però per posar-hi diríem que un afegit als nous, això, un repescat.
Costa.
Jo, per no repetir, perquè compro tots els noms que han sortit, jo, la meva obsessió és Ansu. Necessito veure Ansu jugant, perquè em va deixar tan mal rotllo el tram final amb la selecció espanyola que necessito veure'l al camp. Ja sé que s'està entrenant i que sembla que tot va bé, jo necessito veure'l al camp.
les imatges d'Ansu als entrenaments d'aquesta setmana donen peu a ser optimistes. La impressió que tenien fa dues, tres setmanes al bastió no donava peu a ser tan optimista, perquè recordeu que no es va operar, va tenir una lesió muscular greu als isquios i va jugar poc els últims partits, 6 de la recta final de la temporada amb el Barça, no va jugar gens amb la selecció espanyola als partits de Nations League, tot i anar convocat. O sigui que encara hi ha certs dubtes, tot i que les impressions d'aquesta setmana han estat bones. En Piqué també són bones, però Piqué no acaba d'integrar-se a la disciplina del grup i dimecres Piqué no jugarà. Arbusar.
No té pinta, no, per això, perquè de moment ha fet treball només en solitari i no pas amb el grup.
A nivell tàctic, Àlex, quines són les tres coses que més t'interessen veure aquest dimecres?
Bé, podríem dir aquest dimecres i per extensió els propers partits, no? La primera, el sistema. Per mi, jo vull veure aquest any si Xavi juga tant amb 4-3-3 o el 4-3-3 és el sistema fix o hi ha més espais per al 3-4-3, no? Tenint en compte que hi ha molts més migcampistes i que la defensa doncs, hi ha menys efectius, aquesta seria la primera, si hi ha més espai pel 3-4-3. La segona seria el rol del segon mitja punta, no? És a dir, del 8, perquè ens entenguem, no? Si també voldrà que tant el 8 o el 10 siguin tan posicionals, o el 8, havent arribat Kessié i tenint més alternatives, li demana coses noves, no? Per tant, ja va relacionat amb aquestes noves incorporacions.
Quines coses
noves? I la
tercera
són les... Sí. I la tercera, les alternatives a Busquets. Tinc moltes ganes de veure. Sabem que hi ha algunes posicions vermelles, no?, en aquesta plantilla, però jo crec que la que més de totes és aquesta i m'agradaria veure quines opcions hi ha més enllà de Busquets.
En aquest sentit, jo tenia entès que Xavi no volia veure Nico o no el veia de
el cos tècnic en general.
I aquesta vegada em sembla que el Javier Miguel al diari ja es va dir que el provaria de mig centre.
A la pretemporada. Sí, la veritat és que oi, Sònia, que la impressió que hi havia al cos tècnic és que Nico de mig centre no els hi donava garanties defensives?
Sí, ells tenien la sensació que li faltava un punt d'ànima defensiva. També és cert que confiaven en que amb el pas dels entrenaments evolucionés cap aquí, és a dir, jo crec que no el descartaven del tot. El que passa, la temporada passada era claríssim que el veien d'interior, però no descartaven que en un futur ho pogués fer. No sé si també és cert que al final si proven Nico, també volen provar Kessié i també volen provar Christensen, és a dir, serà per alternativa si li posem Sergi Roberto, tot i que aquí en principi jo crec que sí que serà
la bona,
lateral.
No? És trobar la bona.
Clar, la qüestió és aquesta, que serà per alternatives.
A veure, jo respecto moltíssim que el cos tècnic no vegi Nico de mig centre, però que vegin abans Christensen o Kessié és per obrir la finestra i saltar, eh? Vull dir...
Sí, sí. Jo m'hi afegeixo a la intenció. Sobretot perquè el cas de Nico és curiós, que no el veiessin gens quan l'últim any no Uribe amb el filial va jugar de mig centre.
L'últim any no, tota la vida que en Barça ha jugat de mig centre.
I a un nivell espectacular.
Va arribar, que era interior, i després el van endarrerir.
Sí, vull dir que ha jugat més de mig centre que d'interior.
Sí, sí.
El 80% de partits del planter han sigut de mig centre.
Clar, això sí que em tira una mica l'atenció.
Sí, des del cos tècnic tenien aquella sensació que és un jugador que quan va cap a davant a fer la pressió no té en compte el que deixa enrere. Però que és una cosa que això consideraven que es podia aprendre, eh? Però, clar, cal veure si les altres alternatives que tenen són millors o no.
Una mica en la línia de Costa... No va provar al Costa, que si ell i Christensen tampoc saben que deixen enrere.
Àlex, tu?
I alguns n'hi ha davant, tampoc.
Nico, que si ell i Christensen... algun jugador més t'imagines? Sergi Roberto, algun jugador, alguna alternativa més per Busquets al mig centre?
Bé, De Jong, sí, a veure què passa amb De Jong. I Sergi Roberto. Tot i així, deixa'm dir-te que jo sóc molt de Xavi, però en aquest punt coincideixo plenament amb el que heu dit tots, eh? És a dir, per mi, si analitzem el que li demanes a la posició de 6 al Barça, és que Nico és el que ho té tot per sobre tots els altres, no? I recordo que em vas preguntar quan vam parlar de Christensen i de què si els veia a la posició de pivot, i em consta que ho faran, i em consta que el volen veure, però a mi em generen molts dubtes tots dos actuant com a pivot.
Àlex Almas, gràcies, bona nit.
Bona nit, una abraçada a tots.
Tres quarts tocats de 12. El Girona comença la pretemporada demà. Han passat només 3 setmanes. Fa 3 setmanes a aquestes hores estàvem celebrant l'ascens a primera i demà comença la pretemporada del Girona de Mitchell, del Girona de primera, Roger.
Sí, i encara sense cap fitxatge. Recordem que Quique Cárcel va dir que n'han d'arribar 11 o 12. De moment no ha arribat ningú. Demà s'esperen pocs jugadors del primer equip. 15 tenen contracte i 3 d'ells estan lesionats. Són Borja, Ivan Martín i Braquevé. Han deixat l'equip molts jugadors. Els 3 cedits del City, que són Nahuel, Darío i Pablo Moreno. Àlex Baena, que ha tornat al Villarreal. Pol Lozano a l'Espanyol. Avui hem sabut que Calavera, Jordi Calavera, se'n va al Lugo, ha rescindit i se'n va al Lugo, i tres jugadors que també marxen perquè se'ls ha acabat el contracte són Jairo, Junca i Víctor Sánchez.
L'estrena del Girona a la pretemporada quan serà?
El dimarts 19 a Peralada.
I contra el Peralada?
Contra el Peralada, sí.
A favor de qui vas?
Peralada, home.
Peralada. El Costa Brava, que és el torneig d'estiu del Girona, serà...
El 6 d'agost contra el Bolívar.
Contra el Bolívar, que és propietat de l'amo del Girona i és on juga l'Àlex Granell.
Sí, però Clauré.
Marcelo Claure.
I pel mig hi ha dos partits, Andorra i Nàstic, encara amb data per determinar.
Molt bé. El Girona comença demà la feina. Uri, per exemple, què és el més important que han de fer Mitchell i sobretot Quique Cárcel abans de l'estrena del Girona a la Lliga, que serà el 14 d'agost, diumenge, al Camp del València?
Aviam, han de fitxar a quasi tot arreu. Han de fitxar porter, han de fitxar algun central, han de fitxar banda esquerra, mig del camp, davant. Però jo crec que per competir a primera, sobretot davant. I sembla mentida que ho digui quan tens a pitjor a segona, que ha tornat a ser Estuani. Però jo crec que davant necessites dos o tres jugadors de primera qualitat per competir a primera.
Ricard.
Sí, sí, fer l'equip nou. Jo crec que és relativament normal, veient com va el mercat, que les coses no es belluguin, però també és normal que això generi certa tensió fins i tot a la secretaria tècnica, no només a l'aficionat, no de dir, ostres, és que treballem, però això no avança, no? I com deia el Roger, si n'han d'arribar 11 o 12, em sembla que ha dit, doncs imagina't, hauran de córrer. Tinc la sensació que l'equip del dia 13 d'agost estarà encara lluny del que serà el 31 d'agost i, per tant, que les primeres jornades al Girona no podrà, diríem, presentar el projecte ja en marxa, sinó que serà allò salvar aquelles jornades per intentar començar a partir del setembre.
I això pot ser un problema de cara al gran objectiu de tota la temporada, que és mantenir la categoria, començar amb aquests dubtes a nivell de plantilla, sense la plantilla segurament tancada, et pot generar que no sumis alguns punts que al final siguin importants? Ho considereu transcendent, això?
Jo no.
La prioritat és fer-ho per aquí.
Però és que, a més, el Girona, és veritat que la societat amb el City ho propicia, però aquest any, per exemple, per mi ha trobat un petroli en un cedit com Àlex Baena, i generalment els cedits acostumen a caure més aviat al final del mercat. Jo estic bastant d'acord amb el Ricard que tocarà tenir paciència, perquè és que els jugadors només han tingut 3 setmanes de vacances, però la secretaria tècnica també ha tingut 3 setmanes per parir l'equip. Jo crec que cal temps.
I a més jo crec que el Quique Cárcel és ambiciós d'entrada amb el projecte i que, com diu el Jordi, no baixarà fins al final. I som en una fase de mercat en què no es va llogar gaire, tu has de mantenir, continuar picant alt, i quan vas a picar alt, els jugadors, si tenen més d'una oferta, continuen jugant, no tenen ganes de tancar-ho ràpid. Com més amunt vagis a picar, el futbolista o el representant tindrà un punt de pausa, perquè el Girona tindrà altres competidors i, per tant, el jugador altres alternatives. Demà comença la pretemporada del Girona, de Mitchell i de Quique Cárcel, i avui Novak Djokovic ha tornat a guanyar Wimbledon, ja n'ha guanyat 7, s'ha imposat a la final l'australià Nick Kyrgios amb 4 sets, 4-6, 6-3, 6-4 i 7-6. Heu pogut seguir la final?
Sí. Jo m'esperava un parell més de Kyrgios avui.
Una mica més,
Bé, esperava que el xou l'ha fet.
Ha guanyat.
Ha fet 2 bons sets, però...
Ha començat molt bé, Kyrgios. O sigui, un Djokovic molt estable durant tota la final, amb un nivell notable, entre notable i excel·lent, i Kyrgios ha començat molt bé, el quart set.
El quart també.
Ha recuperat, però vaja, és...
Ha regalat el tercer.
És difícil i... Sí. I el quart també l'ha regalat, perquè tenia un 4-4, 40-0.
No, això ha sigut en el tercer.
No, ha estat en el quart, no? Jo crec que ha estat en el quart. Però en el tercer, perdona. En el penúltim, vaja. Sí. En el penúltim. Avui, Djokovic suma 21 Grand Slams. Es col·loca a un de Rafa Nadal. Ara la cursa està Nadal 22, Djokovic 21, Federer 20. Qui creieu que acabarà amb més Grands Slams? No és la primera vegada que fem aquesta pregunta, però vaja, és recurrent i és una lluita interessant, Uri.
Nadal, va.
Sònia.
És que es fa una aposta, però mira, com que Djokovic és més jove, Djokovic.
Crec que és un any més jove. Però vaja, sembla que està menys castigat.
Bé, de moment, sí, exacte, físicament sembla bastant més jove.
Sí, sembla més jove, exacte. Costa.
Jo, Djokovic, tot i que ha regalat aquest any lamentablement, però és que així tot està un, segurament no podrà jugar al US Open i veurem què és capaç de fer Nadal, però quan s'acabi la broma aquesta de la qui no jugues per vacunes, doncs és que és de llarg el que està més sencer físicament.
Ricard.
Home, la lògica diu Djokovic, però jo no m'imaginava que ara mateix ja estaria a Nadal 22-21 quan estaven empatats a 20. Vull dir,
clar, Ricard, però és que Austràlia Djokovic no pot jugar, a Roland Garros sí, Nadal se l'endú per davant, però aquí Djokovic, a Estats Units, jo crec que si Djokovic pogués jugar el tornaria a guanyar, clar. Uh-huh. És que s'està sí, tirant pedres contra la seva taulada.
Sí, sí, clar, però justament, vull dir, és un... És la realitat, no? Però, vull dir, quan dic que no m'ho imaginava, no era perquè pel que no fes Djokovic, sinó perquè no sabia què passaria, no? Va gairebé matar una plega pilotes a Nova York abans de la pandèmia, després sí, de la pandèmia.
Home, no? Vull dir, li va tirar una pilota
a la cara. Sí, va fer el mateix a Wimbledon i li van amonestar.
No, bé, si a mi em sembla bé que l'expulsessin, però, home...
No, el que vull dir és que han passat moltes coses al voltant de Djokovic que han fet que Nadal s'hi revifi, com sí, que sí. Sempre expliqueu que apostar contra Nadal és difícil, no m'hi atreveixo gaire.
Jo aposto per Nadal, també.
No. Em fa gràcia perquè la frase de no apostis mai contra Nadal és del Costa i no la segueix mai.
Però és que... No, però crec que l'última vegada que vam fer pronòstics era qui guanyaria Wimbledon, i jo vaig dir que Djokovic, perquè sí, Djokovic, sí. Tenísticament, està un grau per sobre de Nadal ara mateix. Clar, quan no hi és Djokovic, guanya Nadal.
A mi m'ha fet molta il·lusió veure Kyrgios...
A mi em fa una ràbia, Kyrgios, que no puc enviar.
Home, no m'estranya. O sigui, és impossible.
Em sorprèn molt, Ricard... que una sí. Persona que li agrada tant la gent amb cap endreçat et faci gràcia veure Kyrgios.
No, m'ha fet gràcia perquè, clar, o sigui, en condicions normals és impossible que aquest noi pugui jugar a final de Grand Slam.
Clar.
O sigui, el que li ha passat avui... no explicaré el que els he explicat als meus fills sobre Kyrgios quan m'han preguntat qui era aquest senyor.
Ah, no?
No, ho explicaré perquè
no es pot explicar bé. Per la ràdio. Seria molt didàctic.
Però m'ha divertit perquè no l'havia vist mai en un escenari com aquest i amb tanta continuïtat, un partit tan llarg. I això és, no sé si deia el Xavi, o sigui, com desaprofitar tant talent i passar els anys i no ser capaç de corregir ni tu ni els que t'envolten, perquè els que t'envolten
tenen molt mèrit de no marxar
de la llotja als
10 minuts de bronca. Estan 2-7 seguits fotent bronca.
A cada partit ha fet el mateix, crec que va ser de Tsitsipas que va fer el mateix.
Però i els senyors aquells aguanten allà dignament i aplaudeixen.
Però escolta, que a Wimbledon hem vist la versió atenuada de Kyrgios, per això ha arribat fins aquí. Aquest tio és un tarat, el que passa és que és...
Em sap greu dir-ho, però és inestable.
Jugar a tenis, si tingués el cap d'acord amb la seva capacitat tenística, estaria competint per Grand Slam cada torneig.
No juga bé a tenis. No juga gens bé a tenis. Té molt bons cops. Però
no tenis una
altra cosa. Xavi és de highlights. O sigui,
t'ho compro, Xavi, el que passa que un tio amb aquest servei... Sí, per això, un tio amb aquest servei ho ha de fer molt malament la resta del partit per no ser competitiu. El que passa és que té el cap molt desendreçat.
Un exemple per qualsevol nen del que no ha de ser...
Correcte, sí, sí.
O sigui, és una referència ideal per saber d'on has de fugir.
El tiebreak del quart set és per posar-lo en un museu dels horrors i acabar llançant el partit. Que jo no entenc res.
Sí. Wimbledon per Djokovic, que ja suma 21 grans slams i es col·loca a només un de Rafa Nadal, que en té 22. Sabeu que el tot gira, reparteix el Harke, dona el gol Kubala, que és aquell de Pedri, li han donat aquell de Pedri al camp del Galatasaray, ple de fintes a l'interior de l'àrea i pràcticament sense tocar la pilota, acaba fent gol. I també aquest cap de setmana han tancat el concurs estrella del programa, que és la Rosca.
Qui ha guanyat?
Sabeu qui l'ha guanyada?
No, jo sabia la final, però
l'únic que no ha menjat rosca.
Jordi. És veritat, però això no desvetllis.
exhibició del Jordi Costa, que ha guanyat la rosca en una gran final contra el Bernat Soler, que ha fet un concurs més que digne, brillant, tots dos. En un minut i mig són les 12, hem de plegar. Gràcies a l'Oriol Domènech, com sempre, gràcies, Uri.
Fins la propera.
A la Sònia Germà, fins demà.
A tu, fins una altra.
Fins demà, no. Ja parlarem, Jordi.
Que vagi bé, una abraçada.
Adéu, Ricard, a tu sí, fins demà.
Adéu, fins demà.
Adéu, gràcies, Roger.
Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'Estudi 5, la Júlia Parici i el Xavi Clemente al control central, i el Roger Bosal, Isaac Vilalta i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per una gran periodista, algú que té instint i gaudeix amb aquest ofici. L'esport i el futbol van aparèixer més que hi eren, però com tot superen amb passió i té aquell punt d'ambició que ens fa créixer, se'ls va fer seus de seguida, ja fa una colla d'anys. És entusiasta amb la feina, no negocia els esforços, ni les trucades, utilitza el telèfon. Em va ajudar moltíssim en un dels pitjors estius de la meva vida, aquestes coses no s'obliden. Ara potser la tornarem a tenir més a prop, i si és que no, tampoc no passarà res, perquè sempre serà de les nostres, la Laia Tudel. Bona nit i bona setmana.